Molt bona tarda, és dijous 27 d'octubre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca el programa de la Ràdio en Català en el que cap dels seus integrants té el nom i cognoms més comuns de Catalunya. La caravana, i ho fem com sempre amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell qui cada dia ens posa la clau del contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas, vámonos, José.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendrà avui Núria Rosa a la caravé?
Doncs em sabríeu dir per què a les barberies hi ha un cilindre de colors blanc, blau i vermell? Doncs aneu-hi pensant, perquè la Núria ens explicarà aquesta i altres curiositats a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui sortirem als carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar a la veu del poble. Sou supersticiosos? Quina és la vostra superstició? En parlarem de tot plegat amb la nostra experta del dia, Josefina Roma, antropòloga social.
I és dijous i volem posar a debat una qüestió d'ara fa 5 anys, la declaració i la suspensió d'aquesta declaració unilateral d'independència de Catalunya. Andreu.
De què van servir aquells dies? En quin punt som ara mateix? Doncs bé, per parlar-ne sempre des del respecte i la tolerància i escoltar les seves opinions, tindrem en un racó de la caravana Ivan Condés, conseller municipal de Junts per Catalunya al barri de les Corts de Barcelona i just a la banda oposada la també consellera municipal del Partit Popular al barri de les Corts i presidenta de les noves generacions del PP a Catalunya, Irene Pardo.
I ja sabeu que cada dijous els caravaneros volem ser educats, Nina.
I avui ens volem preguntar, què és l'educació positiva? És més beneficiosa a l'hora d'aprendre? Li preguntarem tot plegat a Cindy Peñalbé, pedagoga per la UAB i certificada per la Positive Discipline Association, com a facilitadora de famílies, parelles i aula.
Has fet els,
no m'ha sortit bé l'anglès, Positive Discipline Association.
Hora de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofà llit per una agradable conversa, Andreu.
El cantautor Cesc Freixas, que ha estrenat aquest mateix dimarts nou àlbum. El seu darrer treball discogràfic es titula Direm Nosaltres i està format únicament per poemes musicats del llibre homònim de Roc Casagran.
A les 5 de la tarda, la caravana fa ruta pel món de la sostenibilitat, la música i el benestar.
I com sempre ho farem de la mà de Xamir. Amb ella saludarem a la doctora Montse Folk, especialista en nutrició i dietètica. A més, un dijous més tindrem amb nosaltres a la coach psicoterapeuta Montserrat Llares amb el seu espai per sentir-se bé, amb qui parlarem de precisament això, com sentir-se bé.
I no aparcarem la caravana sense abans escoltar un nou reportatge.
Avui el reportatge de Ruth Caral tractarà el tema de les dones i l'esport amateur. L'escoltarem i acabarem el programa parlant-ne amb ella sobre tot el que en podem aprendre.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts i mig que passen de les 3 de la tarda i, com sempre, comencem amb les cosetes de l'Andreu. A qui has estalquejat avui, Andreu?
Avui he de dir que he tingut la feina molt fàcil. Molt bé, aquesta gent que, com jo, té menys de 100 fotografies al seu Instagram. Per cert, que per si no havia quedat clar, estic estalquejant el convidat del programa d'avui, en Cesc Freixas. Primer de tot, m'agrada molt perquè és 000 postureig. I tot i que sembli mentida, només 22 posts dels 62 que té són de música. Les altres, molt reivindicatiu, fotografies relacionades amb l'1 d'octubre, el 9 d'octubre, que és la diada del País Valencià, el 12 d'octubre, ja us podeu imaginar per on va la cosa, però per si no us ha quedat clar, ja us ho explico, és per l'imperialisme, 11 de setembre també per la diada, i un gran sense fi de reivindicacions a les seves fotografies. Així que, punt positiu. Cosa que m'agrada també de ser freixes, és natural. Si ahir parlàvem de dietaris, també ell en fa, però en format vídeo. El podem veure afaitant-se, gravant noves cançons, etc. Ara bé, la primera fotografia m'ha robat molt el cor. És del 27 de maig del 2020 i, tot i que a mi les nyonyades, com ja sabeu, no és que m'agradin especialment, sempre és maco i fa de bon veure unes fotografies d'ecografies, tot i jo no tenir-ne ni idea, clar.
Per cert, que en els vídeos que podeu trobar de Cesc Freixas sempre hi surt una nena petita, que és la seva sí, filla, l'Eura, i que s'ho passa molt bé fent aquests vídeos. Quin és el teu toc d'avui, Andreu?
A veure, em poso malalt quan algun reporter de la televisió, per exemple, us poso un context, un noi d'ahir a TV3 tenia un pèl mal posat.
Ui.
Que jo tindria un problema, segurament, perquè ja sabeu que a mi el de pentinar-me no és el meu gran què. Però no passa... O sigui, em poso malalt. No puc prestar atenció.
No volies treballar a la Corpo, oi, Andreu?
Sí.
Doncs... Odies la gent que...
En el metro hi ha moltíssim espai per posar-s'hi i es posen just davant meu, quasi tocant-me. Per favor, no. Tens un munt d'espai per posar-te i et poses davant meu.
Què et fa feliç?
A veure, quan en aquest programa alguns dels seus integrants ens fotem en un jardí que no sabem com sortir-ne. I, sincerament, crec que puc dir que cap de nosaltres se n'escape de posar-se un jardí.
Ets el rei, però, eh?
Segurament. L'únic sí, que la Nina va darrere...
Jo vaig darrere,
i molt apropet, eh, t'he de dir.
No gaire lluny.
Sí. I això em fa molt feliç, perquè així veig que no sóc l'únic que aquí li passi.
Propòsit d'ahir?
Era no mirar enllunyades, aconseguit. Ahir, per exemple, vaig mirar el joc de cartes, versió Bars de Mercat de Barcelona, i he de dir que està molt bé el programa, la veritat. Crec que mai n'havia vist un de sencer. I aprofito la vinentesa per donar l'enhorabona per l'ondes que ha rebut el programa.
Sí, senyor.
Els propers som nosaltres, eh?
Home, està fet. Propòsit, va, per avui.
Aquest propòsit el dic avui perquè, mira, m'ha vingut de gust, però no... És una cosa que últimament no és que estigui fent tant, i és el de no dir mentides piadoses.
No estic fent tant, eh?
Exacte.
O sigui, quantes en dius al dia, Andreu?
No, al dia... Alguna se m'escape, seguríssim. Sense jo saber-ho, eh? Després me n'adono.
Andreu?
No ho sé jo.
Que fort.
Rigorositat en aquest programa. Així m'agrada, Andreu. Gràcies.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Set minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Oi, que contenta.
Sí, moltíssim.
Que bé. Escolta'm una cosa, què ens portes avui a la cara B, va?
Doncs avui, per arrencar, us vull parlar de Josh Nally. Segurament no el coneixeu, jo tampoc el coneixia abans de llegir la història, però la qüestió és que aquest home de Kentucky, dels Estats Units, s'ha fet totalment viral a les xarxes socials per tenir un talent, val? Podríem dir una miqueta peculiar. Atenció al talent, eh? Saber-se fer el mort a la perfecció.
El mort?
Què us sembla? El mort. Muerte, sí.
A veure.
Saber-se fer el mort. Surrealista.
Això és un talent?
Sí, ja veuràs com sí. Sí. I dic tant a la perfecció que en els vídeos que penja fent-se passar per un cadàver acumula més de 4 milions de m'agrades a TikTok. Què? Com us quedeu?
Home, quasi res.
Una miqueta estranya la notícia,
sí,
eh?
Sí, raro tot.
Però és que això no és tot, ara ve la part bona. Molta atenció, perquè gràcies als seus particulars vídeos actuant com un mort en parcs i altres llocs de la ciutat, en Josh ha aconseguit el treball dels seus somnis.
Ai, que ho vist? Em fa por, això. Ai.
Un paper, no, està molt bé, eh? Un paper per interpretar a un mort a la mítica sèrie de Forenses CSI.
No m'ho creus.
Perdoneu.
Guai.
Està molt bé, això.
Se n'ha estalviat el ninot i han posat aquest home.
Doncs pots, mira...
Pots tornar a repetir aquest com us quedeu?
Com us quedeu?
Mort.
Ai, mort. No, Joan.
Chascarrillo, no?
Chascarrillo!
Vale.
I res, de fet, segons han assegurat des de la productora de la sèrie, que és Fox News, poques vegades han trobat un actor tan ben preparat, no?, per interpretar un cadàver com ell. Deu ser complicat, perdoneu. Interpretar un mort deu ser fàcil, eh? I és per això que van decidir contractar-ho després de la viralització d'alguns dels seus vídeos. I clar, us preguntareu, què va dir el protagonista? Doncs assegura que va pensar que si era prou creatiu interpretant una persona no viva, doncs podia cridar l'atenció d'un programa de televisió o d'una productora de cinema. I així ha estat. Vull dir, no parem de perseguir els nostres somnis,
sisplau.
Està
molt bé, està molt bé.
Dit això, si sou, no sé si sou seguidors de la sèrie CSI Las Vegas, el podrem veure a partir del 3 de novembre en aquest enjós. Vull dir, si algú té curiositat per veure'l...
La veritat és que tinc molta curiositat ara mateix.
I TikTok.
Sí. I sí, si no? El voleu buscar a TikTok per comprovar que ho fa bé, doncs és només posar el seu nom a la plataforma, bueno, xarxa social TikTok, i ja veureu que al·lucinareu. Oh.
Al José li encanta aquesta dona.
Sí, li agrada molt aquest tall. Més coses, va.
Va, ara us vull fer una pregunta. Sabríeu dir-me per què a les barberies hi ha un cilindre de colors? Sabeu el que us vull dir, no?
Sí, sí, aquell objecte sí. Que té el color blanc, blau i
vermell.
Estic una miqueta lenta avui, no passa res, sol passar. Sabeu del que us estic parlant, no?
Sí, sí, sí.
Doncs,
sí.
Si voleu, us explico una miqueta per què és així i quin és el seu origen.
Va,
primer de tot, l'origen, no? I l'hem de buscar a l'edat mitjana i els distintius dels oficis i els gremis. De fet, segons detalla el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a les antigues barberies, a més d'afaitar els homes, què es feia? Doncs també es feien serveis de dentista i de cirurgia.
Apa,
com veieu això?
Apa, no, ni idea.
Doncs ara ja ho sabeu. I això que us acabo de dir explicaria que, per exemple, el color vermell representava la sang, no? Representaria la sang, i el blanc els embenats per tapar les ferides. Té una miqueta de lògica, no?
Sí.
Totalment. I inicialment, doncs, el distintiu de les barberies era blanc i vermell, però després s'hi va afegir el blau. I hi ha diverses teories que ho expliquen, eh? Alguns defensen, per exemple, que els revolucionaris francesos van afegir-hi el blau com a mostra patriòtica, però la teoria més acceptada és una altra, perquè resulta que l'any 1800, és a dir, hem de tirar enrere, a Anglaterra es va crear un gremi de cirurgians separat dels barbers que van decidir, doncs, mantenir els colors vermell i blanc. I llavors els barbers, per diferenciar-se, doncs, van afegir el blau.
Clar, de l'aigua, no?
Exacte.
Deus a l'aigua, també.
I va ser a la segona meitat del segle XIX, quan els tres colors disposats de forma helicoidal en un cilindre rotatori, anomenat barber Paul, en anglès, doncs es va convertir en el símbol de les barberies. I els establiments que no podien adquirir el cilindre rotatori pintaven els mateixos colors als marcs de les portes i finestres de la barberia, i actualment, doncs, és molt habitual veure el cilindre fix sense cap mena de moviment. I aquesta és la història. Cada dia aprenem cosetes noves.
Està molt bé.
Sí, sí, sí.
Anem a la notícia.
Anem a la música.
Sí, 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 musical del dia, va.
I avui acabem amb Taylor Swift. I és que la cantant que divendres passat ens sorprenia amb el seu nou àlbum Midnight, no sé si heu pogut escoltar-lo, doncs avui ha publicat el videoclip d'una de les cançons que formen part d'aquest Bijut, el nou disc, no? Es tracta del segon videoclip dirigit per la mateixa cantant i que consisteix en una espècie d'obra de teatre autodirigida i que es basa en el conte de la Ventafocs, és a dir, que bonic.
Sí,
la veritat és que sí. En el qual, doncs, hi ha un concurs de talents per guanyar el castell. I, per tant, doncs, tots aquells oients que el vulguin veure, està disponible ja a YouTube i la veritat és que val molt la pena, és molt bonic.
Saps on també està disponible?
A on?
A la Caravana. Did all the extra credit, then got graded on a curve. I think it's time to teach some lessons. I'm reaching my world. Have you heard? I can reclaim the land. And I miss you. But I miss Sparkland. I believe I'm still bejeweled. When I walk in the room, I can still make the whole place shimmer. And when I meet the band, they ask, do you have a man? I can still say I don't. Became my whole sky. But some guy said my aura's moonstone just 'cause he was high. And we're dancing all night, and you can try to change my mind, but you might have to wait in line. What's a girl gonna do? A diamond's gotta shine.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
És que és la millor síndrome.
Després del programa?
Sí.
Reportera intrèpida, avui ha sortit al carrer dels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar
què.
Avui, doncs, la cosa va de supersticions.
Ah?
I he que n'he tret un bon munt, eh? O sigui, aviso que hi ha alguna cosa estranya.
Vaja.
Les supersticions. Qui no sàpiga què vol dir això, les descripcions que ens dona el nostre estimat Institut d'Estudis Catalans diu...
Siri, ¿me puedes responder a esta pregunta? ¿Qué vol dir supersticions?
Excessiva reverència o per les coses desconegudes o misterioses. Creença religiosa considerada com a irracional. Accés d'escrúpol amb què hom observa certes coses. Tenir la superstició de l'etiqueta.
Gràcies, Siri.
De res.
Aquestes són les principals definicions del que són les, del què vol dir les supersticions. I no voldria començar sense dir-ne alguna de les típiques, eh? Per exemple, trencar un mirall dona molts anys de mala sort.
Horrible.
Passar per sota una escala, aquesta és la típica tòpica.
Sí, fatal, fatal.
Sí. I una altra, per exemple, passar per on acaba de passar un gat negre.
Sí.
Això dona mala sort, també diuen. Els divendres que cauen en un dia 13.
Mai sé si és divendres 13 o dimarts 13.
Amb dos.
Amb dos?
Sí. Amb dos, t'ha agradat, eh?
M'ha agradat molt. El català correcte,
sí.
Passa'l.
I ara un que m'ha sobtat moltíssim, sí. Que no sabia que era una superstició, però vaja, que ho he trobat per internet i pot ser que no sigui així, i ens ho respondrà la nostra experta d'avui. Dir Jesús després d'un esternut. Jo crec que això venia d'algú...
De debò?
Sí.
Ah?
Sí, sí. A mi em sonava, a mi em deien que era perquè no se t'escapés Jesús de l'ànima.
Ah?
O sigui... No sé,
no
hi ha moltes teories, però vaja, m'ha sobtat trobar-ho, això. Va, no dono més exemples, que avui els nostres protagonistes porten algunes anècdotes que per nosaltres ens han...
Ens encanta!
Molt bé, Joan, però no cal que ho diguis tan eufòric, que sona raro, eh?
Vaja.
Escolta'm, doncs, tenen alguna superstició, la gent del carrer?
Ah, jo no passo per les escales aquestes d'obres, no passo mai per baix.
Jo a vegades passo, però amb respecte, eh?
Sí, em dona com...
Sí.
Ui. Tú sí.
¿Yo qué?
Tú mucho.
Ya, pero no sé, ahora...
En todos los horóscopos te lo crees.
Bueno, pero,
ya, pero...
no.
Sí,
lo de donar un petó quan són hores justes.
A veure,
o sigui,
a veure?
11 i 11, donar un petó al mòbil, perquè això dona bona sort.
És que, a veure, sona una mica estrany, però tot el que es pot bufar, com una espelma o quan encens una cerilla o totes aquestes coses, jo quan, sempre quan bufo, davant un desig, però no sé.
Superstició, a veure, jo no sóc molt de creure en aquestes coses, si et soc sincer, però sí que és veritat que al fer els deures sempre necessito, jo què sé, posar una paraula que em doni sort en alguna part del text, jo què sé, o alguna cosa aixina, saps? I des de menut que ho faig, des de primària o una cosa aixina. No sempre, però a vegades quan necessito que estigui bé, o a un examen també poso alguna paraula o el que sigui.
I quina paraula poses?
No sé, depèn molt del context en el que estigui visquent. En plan, jo què sé, si l'altre dia vaig guanyar un partit de futbol 4-0, doncs poso 4, per exemple, jo què sé, saps? Alguna cosa que em recordi a això. Però bueno, ja està.
Potser algun cop sí que evito passar pels andenes i tal, per
sí,
ser
igual,
d'esto.
Sí, igual,
realment, si de passar, doncs tampoc. No sigui, és igual. Si ha de passar alguna cosa, pot passar.
M'és igual. M'és indiferent. Cadascú lliure de fer el que vulgui, no?
Jo potser sí que faig, però ara mateix no sabria dir-te... Potser no passar per sota de...
les escales, no?
Sí, o dels andamis que hi ha per la... pel...
Però això no és una superstició, això és per seguretat.
No, no, és perquè penso que em portaria mala sort, si no...
Ah.
Doncs el mateix, que ja, més o menys.
Sí,
sí.
Per sota les vestides
res
no
més, sí, això.
Vale.
I ja està.
No sóc creient, no m'afecta.
Jo crec que no tinc cap.
Què? T'han agradat?
M'han agradat molt.
Comparteixes alguna, Joan?
La de les vestides.
Sí, vestides, no andamios
no,
ni andamis.
No, exacte. Jo no hi passo per sota de les vestides, però no sé si és superstició o és qüestió de seguretat.
Sí? M'ho dius en sèrio? A mi tampoc. Jo no hi passo, però perquè penso que em donarà mala sort. Llavors,
sí,
si haig de passar, passo sense respirar. Rotllo...
Com? Espero que no estiguin arreglant un carrer sencer, Nina.
No, si arreglen el carrer sencer, canvio de vorera o no sé,
faig una altra cosa.
Perquè si no, o no hi passo directament per allà. Però vaja, hi ha coses estranyes, sí,
sí
o no?
Sí, alguna estranya. Aquella persona que posa en el text alguna paraula...
Sí.
Que li dona sort.
Això m'ha semblat molt estrany.
És estrany.
I clar, quan jo li he dit això, que quina paraula era, i em diu que, no sé, depèn del context.
Sí.
Depèn de si he guanyat un partit. Doncs mira, 4 perquè vam guanyar 4-0. I vaig pensar, què? Però molt bé, va, que sé que t'encanta.
Sí?
I per tant, avui et porto una round 2.
M'agrada.
Una segona ronda, vale?
Perfecte.
Dale, José.
Pues yo no tengo ninguna superstición. Tengo un amigo que siempre que tiene un examen importante o una tal, se pone la misma ropa, por ejemplo.
No soc gaire supersticiosa, però ahir em van regalar una magrana perquè però te l'han de regalar i diu que l'has de posar i no te l'has de menjar, l'has de deixar perquè és sequi i et donarà bona sort.
I ho estàs fent?
Bueno, sí, l'he deixat, perquè mira, me l'han regalat i l'he deixat a casa.
Yo sí, yo por ejemplo no suelo pisar las líneas, soy como Rafa Nadal.
Sí, yo también, en sentido positivo, no de decir, o sea, si hago esto me va a dar buena suerte, por ejemplo, ¿sabes? En sentido positivo. Pero llavors no es en una cosa en concret, sino en varias, ¿no?
Sí, yo varias. Sí.
Vale.
Ai, que difícil, no és tan fàcil, eh? Alguna superstició? Jo crec que no gaire. Bueno, no sé, quan se m'adorm un peu, em faig un senyal de la creu amb saliva a qui l'empenya. No sé si això és superstició, és una tradició familiar, però sí, això sí que ho faig.
Sí, per exemple, no passar sota escales i a la botiga, quan no hi ha feina, obrir i tancar el calaix de cobrar, sí, perquè faci el clinc-clinc i se sentin els calés, llavors, si no hi ha feina, l'obro i el tenco diverses vegades. Llavors, em dona la cosa de que se reactiva el moviment de venda. Tonteria de vieja, però no, funciona. No.
M'agrada molt, això.
Aquestes m'han semblat molt més curioses, llavors, sí, i surrealistes, i m'ha encantat conèixer-les, així que l'has posat.
Sí, sí, sí.
La del calaix de cobra.
És molt curiosa, m'agrada
molt. És molt curiosa. I ara, Joan,
sí,
arriba el bonus track d'avui.
Oh, que bé.
Des d'aquí reclamo un petit indicatiu pel bonus track de la pregunta del dia.
Val.
Això ha nascut i cal posar-li una bona entradeta.
Li posarem,
De moment, la pot fer el Joan amb la seva veu de presentador del Camp Nou. Joan, sisplau.
Atenció, sisplau. És el moment del bonus track.
Gràcies, gràcies, Joan.
De res, no he estat jo, eh?
No, no, la veu del Camp Nou ha vingut, des de...
M'agrada molt allò de...
Atenció, sisplau.
Atenció, sisplau.
Si us heu fixat, no diu mai atenció, sisplau.
Què diu?
Atenció, sisplau.
Atenció, sisplau.
Atenció, sisplau.
Al meu col·le deien... Pepita de los Palotes acuda a porterí. Porteria.
A porterí?
Però la senyora deixava anar el micròfon... molt abans, llavors se sentia sempre acuda a porterí i ja està. Bueno, va, ara sí, el bonus track. Us explico, m'he trobat una noia, la, sí, Mariona. Òbviament sí, m'he inventat el nom i li escau, òbviament.
Mariona,
sí.
Perfecte.
Que m'ha explicat que ella no hi creu en les supersticions, però que les seves tietes sí, escoltem-la.
Les meves tietes sí que tenen lo de començar amb el peu esquerre, que tota la vida mai han posat el peu esquerre quan es lleven, quan surten del llit. Què més tenen? Si cau sal a la taula, sí que se la tiren per darrere després.
A tu et posa nerviosa que ho facin, tot això?
No.
No et molesta?
No, m'agrada, inclús.
Sí?
O quan es vessa el cava,
sí,
que també xoquen els dos dits i s'ho posen al front.
Mare meva, tenen un munt.
En tenen moltes, sí, però fa bastanta gràcia.
No, pues està molt bé. I tu no n'has agradat cap, eh?
Que jo... No, crec que no. Manies, però
manies.
No són,
vale,
supersticions.
Per exemple, alguna?
Sí, al cinema mengen crispetes, em molesta moltíssim, llavors ja penso, serà una merda de la peli.
Què? Moltes supersticions, eh?
És que ara m'estava imaginant les tietes de la Mariona,
sí,
que té veu de Mariona.
Sí.
Veus?
És que té, sí, veu, sí, i té, sí, cara, de fet.
Que se'ls hi queia la sal de la taula,
sí,
mentre vessaven un got de cava i es llevaven del llit.
Uau, moltíssimes coses a la vegada,
sí,
eh? Però
col·lapse,
bueno, tot pot passar, no? Per estadística, suposo que pot,
sí, sí,
és possible.
Sí.
Doncs això m'ha recordat que jo hi vaig sopar al Frankfurt de confiança del meu barri, d'acord? I el propietari se li va caure un saler, d'acord? Un pot de sal,
no,
al terra. Es va trencar. Va fer un escampall de sal i vidres que no t'imagines, eh? Llavors em va mirar i em diu, això diuen que dona mala sort, oi? Tot preocupat. I jo li vaig dir, ara has d'agafar un altre saler i tirar-te una tirada, no?, a cada espatlla.
Una tirada.
No sé com dir-ho, com diries?
Salar-te les espatlles.
Una salada a cada espatlla.
Exacte.
No ho sé, és igual, però ho tenim com molt integrat, no? Vull dir, veus? Sí, una cosa així, José, tens raó. Escoltada, doncs, la veu del poble, i per resoldre tot aquest entrellat, donem pas a la nostra experta del dia, Josefina Roma, antropòloga social. Molt bona tarda, senyora Roma.
Hola, bona tarda.
Com pot ser que tinguem aquestes creences? D'on sorgeixen?
Bueno, mira, això és molt antic. De fet, a Roma ja, diguem-ne, a l'imperi romà, doncs ja es tenia el concepte de superstició, que era com un testimoni que havia sobreviscut a un horitzó del passat, no?
Uh-huh.
Però aviat va adquirir un sentit negatiu. I se li va oposar, diguem-ne, a religió, per exemple, no? Llavors, què passa? Amb el cristianisme es va assimilar aquesta forma de concepte per parlar o del paganisme o parlar d'un compliment molt estricte que tenien els antics jueus convertits al cristianisme, no? Llavors, se considerava, pues, si eren massa rigorosos amb les seves pràctiques, pues, que era una superstició, no?
Mm-hmm.
Uh-huh. Llavors, des del segle IV, més o menys, amb lactància, ja es fa una visió molt negativa de lo que són les supersticions. Mira, el que passa és que tots tenim una sèrie d'informacions que ens venen de molts puestos.
Sí.
Per exemple, no solament tens la informació que et ve del bisbat, per exemple, una persona cristiana i catòlica, no és que només té aquesta informació, també té la informació dels veïns, també té la informació de d'altra gent que sent per la ràdio o que veu per la televisió, és a dir, tens tota una sèrie d'inputs que llavors fa que no tinguis una visió única, sinó que adoptes també d'altres formes de veure les coses. És clar, si, a més del cristianisme, per exemple, ja hi havia encara hi havia d'altres creences més antigues, les seves supervivències, és a dir, de com la gent encara les tenia malgrat que s'havia convertit, doncs llavors això es va considerar superstició. És a dir, que la superstició era la supervivència de creences alienes al canal oficial. Ara bé, això la gent que ho coneixia, però al cap d'unes generacions la gent deixa de saber moltes vegades per què fa les coses. Uh-huh. Moltes vegades s'ajunta, a més, amb una visió màgica. És a dir, en lloc de veure causa i conseqüència, dos coses que es veuen juntes, o sigui, i la proximitat ja li fa l'efecte que també causi. O sigui, per exemple, si jo passo al costat d'un gat negre, aquesta proximitat ja causa un efecte.
Sí.
Llavors això ja és més aviat tendent cap a una visió màgica. Però el que sol passar és que la gent pura de generacions de canviar, de veure coses noves i tal, això queda com relegat amb una petita expressió. No és exactament jo crec en això per tal cosa per tal altra. Sí. Passar per sota una escala oberta porta mala sort. No és això. És que qualsevol triangle, diguem-ne, passar per qualsevol triangle representa com una anada cap a la mort. Llavors, precisament, els condemnats a la forca havien de passar per sota d'una mena de triangle, no?
Sí.
I llavors, esclar, tot això portava, no solament portava mala sort, sinó que realment pues, els acabava matant, no?
Clar.
Pues, tot això deixa de ser un coneixement general.
Sí.
I llavors només mos quedem amb la cosa externa i ve d'aquí que sembla una roqueria. Però si sapiguéssim d'on venen les coses i per on han arribat fins a nosaltres, probablement no ho consideraríem tan malament, no ho consideraríem una cosa tan banal. Per altra part, les experiències que tenim nosaltres en la nostra vida també ens porten amb aquest pensament, no? per aquesta proximitat. Dius, bueno, jo vaig anar al metge amb un vestit determinat i em va fer molt mal.
Sí.
Doncs aquest vestit no me'l tornaré a posar anant al metge, no? Perquè penses que la proximitat en realitat ja és causa i efecte, no?
Sí, sí, sí. Llavors,
el que passa és que, clar, la nostra vida està plena d'oportunitats i d'experiències. I llavors, i entre les nostres experiències, les que sentim dels altres, les que hem heredat dels abans passats, doncs, tot això fa un gruix de supervivències d'altres creences que abans eren profundes, diguem-ne, que tenien moltes vegades pues, una raó de ser, no? A part d'aquesta raó màgica que t'he dit. Però a part d'això també hi ha pues, unes històries determinades que fan que pues, la gent acabi només quedant-se amb els titulars, per dir-ho així, i llavors ja no se sap d'on ve. Però
sí.
Parlar de superstició a mi m'assembla, i a molta gent sembla una cosa equivocada, perquè en realitat són creences, creences que hem heredat o que hem escoltat o que han format part de la nostra vida. Però superstició, en aquest sentit negatiu, no penso jo que s'hagi de prendre.
Per tant, estem parlant de que la proximitat també ens provoca una certa por, no?, del que pugui
sí.
passar. Llavors, n'és aquest l'èxit de les supersticions?
Sí, bueno, és que ja et dic, moltes vegades el fet que hi hagi, passin coses juntes,
sí.
Doncs fa l'efecte que una és la causa de l'altra, no?
Clar.
Llavors, això dintre de la màgia és molt clàssic, no?, de l'actuació màgica, però aquestes actuacions les portem tots a dintre, i en un moment o altre de la vida també tenim actuacions així.
I per tant també podem parlar, senyora Roma, de que anem inventant noves supersticions, no? Per exemple, aquesta noia que deia que li dona un petó al mòbil quan els minuts i l'hora coincideixen, perquè li doni bona sort, també anem inventant de noves, no? Les anem digitalitzant, també.
Sí, el que passa és que totes aquestes creences de la, buscar la bona sort o trobar explicacions a les coses que ens passen, doncs tot això va convertint-se en el moviment, diguem-ne, i la varietat de la cultura, però en realitat, i la evolució de la cultura, però en realitat són com transformacions de coses molt, molt més antigues, no? Ara, clar, és el mòbil, perquè coincideix, és com aquella gent que s'agafen del dit petit perquè han dit a les dues la mateixa paraula. No? Pues, això ve de molt lluny, el que passa és que s'ha anat convertint en els elements que tenim avui dia a la mà. Simplement això.
Moltes gràcies per tot, Josefina Roma, antropòloga social, per acompanyar-nos i per participar avui a la nostra caravana. Que vagi molt bé.
De res, moltes gràcies.
Un minut que passa de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
Gràcies a tu, Joan.
Nosaltres anem a publicitat i de seguida al Moro Muntanya.
Ràdio Estel.
Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Oh.
4 minuts que passen de 3:45 de 4 de la tarda. José i les veus del poble que van sonant. Cada dijous a la caravana volem confrontar idees des de la paraula, des del respecte i des de la tolerància per fer-ho possible. Avui han pujat a la caravana el conseller municipal de Junts per Catalunya al barri de les Corts de Barcelona. Ivan Condés, molt bona tarda.
Tarda.
I també és amb nosaltres la consellera municipal del Partit Popular, també al barri de les Corts, i presidenta de Noves Generacions del Partit Popular a Catalunya, Irene Pardo. Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
I és que avui fa 5 anys, 26 dies després de l'1 d'octubre, el president de la Generalitat d'aleshores, Carles Puigdemont, deixava en suspens una declaració unilateral d'independència de Catalunya, mentre el president del govern espanyol d'aleshores, Mariano Rajoy, anunciava un 155 que suspendria el Parlament i anunciava noves eleccions. Avui fa 5 anys, a la política catalana i espanyola, passava això.
En virtut de tot el que s'acaba d'exposar, nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d'autodeterminació i d'acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya, constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà de dret democràtic i social. Disposem l'entrada en vigor de la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República. Iniciem el procés constituent democràtic de base ciutadana transversal
participatiu i vinculant. Afirmem la voluntat d'obrir negociacions amb l'estat espanyol sense condicionants previs, adreçades a establir un règim de col·laboració. La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc.
El Parlament, i cito textualment de la llei, obro cometes, celebrarà una sessió ordinària per efectuar una declaració formal de la independència de Catalunya als seus efectes i acordar l'inici del procés constituent. I com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Això és el que avui fem amb tota solemnitat. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada.
Como hemos dicho en otras ocasiones, no se trata de suspender el autogobierno, ni de intervenirlo, ni de recortarlo. Se trata sencillamente de devolverlo a la normalidad lo antes posible. Una normalidad empieza por la ley. Por eso les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma.
Ciutadans de Catalunya, venen hores en què a tots ens pertocarà de mantenir el pols d'aquest país, del nostre país, de mantenir-lo sobretot en el terreny de la pau, en el terreny del civisme i en el terreny de la dignitat. Com ha passat sempre i com continuarà passant, sense cap mena de dubte,
ara sí, podem entrar en matèria sobre tot el que passava ara fa 5 anys a Catalunya i a l'estat espanyol. I la primera pregunta que trobo que ens hem de fer és de què va servir tot allò, Ivan?
Home, va servir, primer, constatar que és la revolució democràtica i l'acte de desobediència civil més important d'Europa al segle XXI. En primer lloc. Segon, és el fet polític i històric més important de la Catalunya contemporània. I tercer, va obrir una porta que encara no s'ha tancat. I va obrir una porta a un segon procés, que és, jo crec, després d'aquest moment ball que hem passat d'aquests 5 anys, el segon procés que hem d'endegar ara. Per tant, és importantíssim amb la història de Catalunya, és la referència política que els independentistes tenim per continuar endavant i acabar aquest procés, que crec que és el que hem de fer. I recordar que això no és un bolet. O sigui, mira si té transcendència històrica que 5 anys després estem fent un debat sobre el 5è aniversari. Vull dir, no és una cosa menor. I en tot cas, per pensar que no és un bolet, que això ve de el 2006, d'aquell estatut retallat, cepillado y bien cepillado, que tot i seguint els preceptes constitucionals de reforma al Parlament, votació en referèndum a Catalunya, aprovació al Congrés de Diputats, aprovació al Senat, va venir al Tribunal Constitucional amb tota la seva faramalla franquista a retallar-lo. I que la gent va reaccionar, i que aquest és un procés que surt de la gent. Surt de la societat civil, que és la que empenya els partits a fer unes consultes Arenys, a fer un referèndum al 9N i a fer un referèndum finalment l'1 d'octubre. Per tant, que és un moviment totalment, primer, pacífic, segon, legal i tercer, cívic.
Irene.
Doncs mira, fa aquests últims 5 anys la conseqüència ha sigut empreses que han marxat de Catalunya, han deslocalitzat la seva raó social de Catalunya. Decadència de la imatge del territori de Catalunya com a regió, una degradació institucional sense precedents, una pèrdua de prestigi internacional de Catalunya i també de la societat catalana per culpa de les pretensions d'uns polítics, d'uns partits polítics independentistes, una societat que ha estat i és dividida i fracturada, moltes famílies i molts amics van patir les conseqüències d'aquesta tensió política que van crear els partits independentistes. I 5 anys després ens tenim que fer la pregunta de si estem millor o pitjor. Estem millor que fa 5 anys? Estem millor que fa una dècada quan Artur Mas va començar aquest despropòsit, quan va ficar la primera pedra de l'anomenat procés? Estem millor o pitjor? Estem millor econòmicament? Estem pitjor? Estem millor socialment? Estem pitjor? De què ha servit tot això? Catalunya està al capdavant a dia d'avui com a regió dintre d'un país que és Espanya? Tenim el mateix prestigi que fa 20 anys o que fa 30 i pico quan es van celebrar unes olimpiades on tota una societat, on tots els partits polítics anaven a una? Estem millor o pitjor que fa 40 anys? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer tots al marge de la ideologia. Jo no dic que l'Ivan deixi de ser independentista, no? Però cap a on volem anar? Què hem fet tot aquest temps? Quants anys perdut? No? És la reflexió que hem de fer.
Val. En tot cas, per contraposar aquest fals relat de que tot ha anat a pitjor. Nosaltres vam venir d'una crisi econòmica molt forta, la del 2008-2009, que vam patir, totes les economies mundials van patir una recessió fins aproximadament l'any 2014. L'any 2014 va ser el primer any on tots els índexs econòmics de diferents països començaven a pujar. Del 2014 a gener de 2020, que és quan esclata la crisi del Covid, tots els índexs de Catalunya, enmig del procés, tots van anar cap amunt. Va créixer el PIB, van créixer les exportacions, van créixer les importacions, tots els índexs van anar cap amunt. Per tant, és fals que el procés afectés a l'economia. En tot cas, no l'ha afectat. I pel que fa ara, és evident que Catalunya ara no està pitjor. El juliol de 2022, o sigui, aquest estiu, Catalunya va batre el rècord d'exportacions de tota la seva història. Per tant, nosaltres som una locomotora econòmica, sigui quin sigui el context econòmic. Vull dir, per posar, diguéssim, drama a la situació, aquí qui va posar drama a la situació va ser la reacció violenta de l'Estat. Aquí qui va posar drama a la situació va ser l'Operació Catalunya. Recordem que l'Operació Catalunya és una operació muntada, per cert, per la senyora Maria Dolores de Cospedal, secretària general en aquell moment del PP, amb el senyor Villarejo, que era aquell comissari de les clavegueres de l'Estat, un comissari que els governs de l'Estat des de l'any 70, des de l'etapa franquista, han utilitzat fins ara, que van decidir conspirar, que van decidir inventar-se atestats, inventar-se informes per atacar polítics pel simple fet de ser independentistes, no? I això, conxorxats amb certs mitjans de comunicació, el que feia era difamar-los, inventar-se comptes a Suïssa. Patant-se absolutament qualsevol procés judicial, o sigui, de manera extrajudicial. I això és el que ha portat a que The Times aquest any digués que Espanya era una democràcia defectuosa. Per tant, el que hem pogut palesar en aquest procés és que davant d'un procés democràtic i de base, el que s'hi oposa són clavegueres i processos extrajudicials. Per això, entre altres coses, The Times, o el Consell d'Europa, o la Comissió Europea, diu que Espanya és una democràcia absolutament defectuosa.
La Irene respon i després us llenço més preguntes sobre sí, tot el que deus.
Per començar, per on ha acabat? Espanya està és la 13ª mejor democràcia del món. Això, Ivan, no ho dic jo, ho diu The Economist. Crec que no és sospitós de res, The Economist. Bueno, després ningú dubta de que Catalunya no sigui una locomotora de l'Estat, i tant que ho és, i orgullosos de que ho sigui. El que estic dient, Ivan, és que tot això no ha portat només que... Al final, Catalunya sortim a les notícies pel que sortim, per viure en un conflicte permanent de polític i social. I és que, a la vista està, Ivan, el teu partit, a dia d'avui, heu trencat una altra vegada el govern de la Generalitat de Catalunya, si és que sol porteu inestabilitat. La portàveu fa 15 anys, la veu portar fa 5 anys, i la seguiu portant a dia d'avui per Catalunya i per vosaltres mateixos. I a les dades em remeteixo. És a dir, a dia d'avui, l'independentisme cada vegada és minorita, és menor. És a dir, fa 5 anys l'independentisme estava a vora el 50% i a dia d'avui ja ha baixat fins al 40%. És a dir, 10 punts des de fa 5 anys, Ivan. I és per culpa vostra. Sou un bluff, un bluff. El 2014, si és cert, que els números anaven bé, però és que veu anar a Moncloa a dir una final...
Aquest no és el vostre disc.
Estem pitjor, sí, Ivan, perquè Catalunya és molt més del que vosaltres, el que vosaltres esteu fent. És a dir, podríem estar molt millor del que estem fins ara, a dia d'avui. Andalusia ens està adelantant per l'esquerra i per la dreta gràcies a les seves bones polítiques. La Comunitat de Madrid a dia d'avui és la regió que està de moda, no sol a Espanya, sinó a Europa i al món, perquè ens estan adelantant per l'esquerra i per la dreta. Mentrestant, a Catalunya estem en un debat que no té fi ni té final. És a dir, estem enredats en un debat polític perquè no sabeu gestionar. I els números ho diuen tot. I a la vista, l'actualitat política. Heu trencat una vegada més un govern de la Generalitat, precisament els partits independentistes. És que no sou ni capaços de posar-vos d'acord entre vosaltres com sereu capaços de governar una comunitat autònoma com és Catalunya. I jo dic, estic molt orgullosa del que és Catalunya, estic molt orgullosa d'on estem situats. Estem a fronterissos amb França, tenim el mar Mediterrani, tenim uns dels millors ports marítims del Mediterrani, tenim un gran aeroport, no sol a Espanya, sinó a nivell europeu, som referència mundial. Però si estiguéssim millor governats, estic segura que no seríem la segona o la tercera comunitat en molts rànquings, seríem la primera, i no sol d'Espanya, sinó d'Europa, però les vostres polítiques ens estan fent baixar contínuament en aquests dos rànquings.
Després us preguntaré 5 anys després precisament on som, i tornarem a debatre sobre tot plegat.
Deixa'm respondre això.
Una frase, sisplau.
Sobre dades, vale? És fals que Catalunya vagi malament. 9,5% d'atur a Catalunya, 12,5% d'atur a Espanya. I segon, no diguis que l'independentisme baixa. 14 de febrer de 2021, 52% de vots independentistes, 74 diputats majoria absolutíssima al Parlament de Catalunya.
Deia, els oients ja em coneixen que en aquesta classe de debats a mi m'agrada tirar pollites als convidats. Per tant, us faig una pregunta a cadascun des de les vostres posicions ideològiques. Ivan, escoltàvem a Carme Forcadell a l'inici d'aquest tall que hem posat. Carme Forcadell, aleshores presidenta del Parlament, deia: encetarem un procés d'independència, desplegarem les lleis de desconnexió que va aprovar el Parlament de Catalunya, farem no sé què, farem no sé quantos, tot allò que va aprovar el Parlament de Catalunya. Va ser enganyat l'independentisme català, perquè res d'allò es va acabar fent.
I també inclou en aquesta declaració inclou una crida a la negociació al govern d'Espanya. Una negociació que mai ha volgut entomar el govern d'Espanya, un govern que és demofòbic i que és catalanofòbic, que prengui el govern d'Espanya del que va fer el govern de la Gran Bretanya amb el repte escocès.
Per deixar-ho més clar, Ivan,
sí,
perquè per aquí va la meva pregunta. Sí. Les lleis de desconnexió estaven aprovades i el propi Parlament no va seguir el mandat.
El propi Parlament no va seguir el mandat. És cert que ens vam quedar a mig camí. És cert, sí. Evidentment, va haver una decisió de govern que va ser no continuar. Aleshores, ens hem quedat a mig camí. Ara ja sabem com recórrer una part del camí. D'acord? Aquesta és la lliçó. Ara ja sabem quina serà la resposta del govern espanyol. Prenem la lliçó. Ara nosaltres hem de fer més o menys el mateix, que és, amb impuls cívic, que ha de començar, que els partits prenguin nota i començar amb un mínim d'unitat estratègica per acabar. I com acabarem? I ara ho farem molt fàcil, sense falsos referèndums, sense autonomisme màgic. Ha de ser la solució que ha donat Nicola Sturgeon per Escòcia si no li deixen efectuar el referèndum, que és unes eleccions catalanes de caràcter plebiscitari. I si tenim majoria absoluta al Parlament, aixequem la declaració d'independència. Aquest ha de ser el nou final. I aquest és el que hem d'acabar nosaltres ara.
Irene, vaig cap a tu. Vist tot plegat 5 anys després, no es podria haver fet altra cosa que un 155?
Doncs segurament. És a dir, crec que des de la transició mai ens havíem trobat en un escenari com el que ens vam trobar, no?, fa 5 anys. És a dir, un govern d'Espanya, en aquell moment estava governant el Partit Popular amb el president Mariano Rajoy, i ens vam trobar un Parlament regional declarant de forma unilateral la independència de Catalunya, que va durar 8 segons, vull recordar-lo, aprovant unes lleis de transició de dretat totalment surrealistes, al marge de la llei. Doncs es va tirar de la llei també, no?, per restablir la normalitat a Catalunya. Com deia el tall que heu posat, no?, es tenia que no intervenir, o sigui, intervenir el que era el govern de la Generalitat primer, perquè hem de recordar que els polítics que van ser jutjats, a més de sedició i rebel·lió, va haver un altre delicte, que va ser el de malversació de fons públics. És que aquesta gent van utilitzar els diners de tots els catalans, de tots els catalans que tenien que anar per educació, que tenien que anar per sanitat, que tenien que anar cap a serveis socials, els han utilitzat, els continuen utilitzant per fer la seva, bueno, la seva festa independentista. Doncs, doncs no, senyors, no. En aquell moment, jo crec que es podia haver fet el 1 d'octubre en aquell moment quan es van posar les falses urnes d'una altra manera? Doncs segurament. Que es podia haver gestionat altres coses d'una altra manera? Doncs segurament.
I però això és que, també va afectar, ho dic perquè com que li vagi fent dues preguntes...
Jo crec, perdona, a ningú ens van agradar moltes imatges de les que van sortir a Catalunya. Jo sóc catalana i estic molt orgullosa de ser-ho. I defenso la meva terra, i defenso el meu país, que és Espanya. I a mi no em van agradar veure certes imatges. No m'agraden veure certes imatges a dia d'avui tampoc al Parlament. No m'agrada sentir l'Ivan i que sigui amb la, i que segueixi amb la mateixa matraca de sempre, perquè veig que no anem a cap lloc i que estem deixant estem perdent oportunitats contínuament com a catalans, no? No m'agrada, però bueno...
Parlaves abans de la imatge de Catalunya i de com està ara, eh? Tu creus que també l'aplicació d'aquest 55 va afectar la imatge de Catalunya?
Doncs jo sempre dic que al final és una conseqüència d'unes actuacions prèvies. És a dir, jo no culparé al final el qui intenta solucionar el que han fet uns altres prèviament. Crec que al final la imatge és d'aquells que han utilitzat malament... La mala imatge és d'aquells que prèviament han utilitzat malament les institucions, que han obrat malament i que han utilitzat pues, el Parlament de Catalunya per fer allò que no devien, no? Que al final dius una mica una conjuració de tot va fer aquí esclatar certes coses? Doncs sí, però en cap moment considero que aquells que apliquen o intenten aplicar una normalitat a Catalunya o un territori siguin els culpables de la imatge o del que succeeixi, no? Jo crec que la responsabilitat prèvia està en aquells polítics que van llançar primer a tota una part de la societat, la van llançar al carrer, perquè la van llançar. Posteriorment també amb el senyor president Quim Torra, on deia apreteu, apreteu. Recordeu-nos, hem de recordar aquí imatges molt dures com la de 6.000 persones intentant assaltar un aeroport. És a dir, crec que el del 155 va ser una eina i tot el que hem vist ha sigut realment el que em referia d'aquest prestigi, no? Un aeroport assaltant-se, la zona de Via Laietana i Urquinaona amb el tema dels adoquins pels aires...
Això és desobediència civil.
Els contenidors de la ciutat de Barcelona, 1.000 o 2.000 contenidors, és que ja no ho recordo.
Això és desobediència civil.
Això és terrorisme.
Això és desobediència civil.
Terrorisme civil.
Això és desobediència civil.
Perquè hi havia molta gent, i si no digueu... No, és que això era la Kale Borroka del País Basc fa uns anys.
Civil.
No, Ivan, no. Preguntem als veïns de plaça Urquinaona i de Via Laieta en el que van viure en aquells moments. Mm. I recordem aquell policia que també se'n va anar i que es va tindre que prejubilar perquè li van llançar una adoquina al cap i el van deixar inconscient.
Desobediència civil,
i després també,
com els armilles grogues a França.
I et sents orgullós, civil, i et sents orgullós del que va passar a Barcelona. Mira, i tu creus que això no és mala imatge per Barcelona i per Catalunya? No, creus que no és mala imatge quan estaven en flames edificis públics estatals com era Hisenda Tarragona o a Lleida o aquí a Barcelona? Creus que al final el mal menor és aquest i el mal major és una aplicació d'un 155 que al final només va servir per convocar unes eleccions autonòmiques? De veritat? Aquesta és la vostra excusa per anar a
víctimes.
Això, vale, això és la vostra excusa per seguir sent víctimes quan sabeu que sou els culpables perfectament i que continuareu, amb aquest rol de víctimes.
Ivan, va.
Mira, li preguntaves, es podria haver fet alguna altra cosa? Els últims 15 anys, Catalunya, via partits polítics o via Parlament de Catalunya, ha presentat 18 propostes de referèndum al Congrés i al Senat espanyol. 18! Les heu refusat totes. Sobre el 155. El 155
però les guanyeu o no, per votació?
El 155 va ser un cop d'estat com una casa de pagès. I no només ho diuen els independentistes, ho diu el senyor Javier Pérez Royo, constitucionalista de reconegut prestigi, i el senyor José Antonio Martín Pallín, exmagistrat del Tribunal Suprem. Sobre actes de desobediència civil, que és el que va passar el 2017. Mira, hi ha una sentència del 2009 que diu el següent, i la llegeixo en castellà perquè la tinc aquí en castellà. La desobediència civil, bueno, en castellà, català, pot ser concebuda com un mètode legítim de dissidència enfront de l'Estat i ha de ser admesa tal forma de pensament i ideologia en el si d'una societat democràtica.
Tribunal Suprem.
Si tu defenses en aquesta taula la violència, Ivan, jo crec que no hi ha res més a dir, eh? Allò era violència.
I per acabar, la mala imatge que pot tenir Europa. Mira, fa dos dies, 24 d'octubre de 2022, segon informe del Consell d'Europa, que és aquell que tracta, i que depèn del Tribunal Europeu de Drets Humans. No posis aquesta cara, perquè ara et diré qui va fer aquest informe. Informe de la secretària general de l'Assemblea de Parlamentaris del Consell d'Europa, la senyora Marija Pejčinović. Llegeixo textualment, i aniré ràpid. Fa dos dies, Qualsevol persona, també els polítics, té el dret de fer propostes l'aplicació de les quals pugui requerir canvis en la Constitució, sempre que les formes que es facin servir siguin pacífiques i legals i els objectius no siguin contraris als principis fonamentals de la democràcia i els drets humans. Punt. Això inclou propostes per a canviar una Constitució centralista per una de federal o confederal, o el canvi de l'estatut legal i els poders de les entitats territorials per a garantir un nivell més alt d'autonomia o fins i tot la independència. Marija Pejčinović, sap qui és aquesta senyora? Aquesta senyora és diputada del Partit Popular Europeu, al qual vostè pertany. I feia referència a l'informe del Consell d'Europa de juny de 2022 que deia que hi havia presos polítics i que això s'havia de resoldre amb mediador internacional, no en presó.
Ens queden 3 minuts, de veritat, i estaria una hora debatint amb vosaltres, perquè m'agrada molt aquest tipus de debats, però sí que us volia preguntar per últim, i amb els minuts que ens queden, que som res, molt pocs, Irene, un Parlament ha de poder debatre de tot i aplicar qualsevol tipus de llei?
Les lleis que li pertoquin i que siguin d'àmbit en el cas de Catalunya, és a dir, aquí tenim un Estatut de Catalunya, tenim una de les lleis que ens pertoquen d'àmbit regional, llavors el que no es pot fer és aprovar les lleis que ens donin la gana en competències estatals. A dia d'avui, Catalunya és una comunitat autònoma que forma part d'un país que es diu Espanya. Hi ha unes regles dels jocs. Sí, poden aprovar un referèndum, però han de tindre majoria on l'han de tenir. Ells saben com funciona. El que no pot ser és que aquí ells agafin, diuen com ha de ser, ens han refusat 18 vegades un referèndum on sigui. No, senyors, és que no ho esteu fent bé les coses bé. Convenceu els vostres amics dintre del Congrés.
Europa us ha dit que ens ha dit a tots
que estiguem per lo que tinguem que estar i que solucionem els problemes interns dintre del nostre propi país. Ivan, no manipulis les coses que ha dit Europa. Per lo que voleu, Europa és feixista, els professors de Constitucional són feixistes, però quan us donen la raó en certes coses, es poseu d'exemple. És a dir, aquí, segons el que ens agrada...
El que no deixeu és que un Parlament debati sobre monarquia. Això és el que no deixeu.
No, debatiu el que voleu.
I porteu una mesa davant del jutjat. És que és al·lucinant.
Però
la mesa del Parlament està ara davant del jutjat, el TSJ, per debatre sobre monarquia, no per aprovar lleis.
Anem a imaginar una cosa, Irene, que a mi, per imaginar en política, a mi m'agrada molt. Si ja no posem Junts per Catalunya, que tenim algú de Junts per Catalunya aquí, si Esquerra Republicana aconsegueix que PSOE i Podemos estiguessin d'acord amb un referèndum unilateral d'independència, etc a Catalunya, el Partit Popular ho acceptaria.
No, però bueno, primer s'ha de reformar la Constitució, 3/5 parts, bla, 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 tot el rotllo, és a dir, si al final hi ha 3/5 parts...
Però és el parany, ja saps que això no passarà.
Bueno, per què no ha de passar? Si tan injust és per tu, Ivan, si tan il·legal estem...
El model és el britànic, heu d'aprendre de la democràcia britànica. El model és el britànic.
Perfecte, mira, us podeu presentar a nivell nacional, així a veure si traieu representació a tot l'Estat i així fareu el que vulgueu a Catalunya. Mentrestant, heu d'acceptar les regles del joc, perquè saps què és democràcia? La llei i respectar la llei. Sense llei no hi ha democràcia, Ivan, encara que no t'agradi la llibertat ni la democràcia, o almenys la democràcia
no,
aquesta...
La llibertat i democràcia, sobretot
no
la llibertat.
Perquè no t'agrada assumir les regles del joc.
La llibertat està per sobre de la llei quan cal.
No, Ivan, no.
Acabo amb tu, eh?
Sí.
En democràcia tot és votable?
En democràcia tot ha de ser votable. Mentre no atempti contra els drets humans, tot ha de ser votable. Però és que, a veure, un cas com el d'una nació que vol exercir el seu dret a decidir,
És que Catalunya no és dels catalans.
Escòcia és dels escocesos i Catalunya és dels catalans.
Catalunya és de tot el conjunt d'espanyols.
Els estats de tradició democràtica el que fan és negociar davant un repte com aquest, com va fer David Cameron a Nicola Sturgeon i com està fent ara.
Recordo, Ivan, que la senyora Forcadell va dir volem negociacions amb l'Estat sense condicionants previs.
I se'ls tallarà la veu, eh?
Heu d'aprendre de la democràcia britànica. Menys demofòbia i menys catalanofòbia i negocieu.
Hispanofòbia és el que teniu vosaltres.
Ivan Condé, de Junts per Catalunya, conseller municipal al barri de les Corts, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Irene Pardo, també al barri de les Corts, consellera municipal, però del Partit Popular, moltíssimes gràcies també per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, gràcies a tots dos.